En aquest país, el nostre, tenim certa experiència en gestionar nens acabats de néixer en el franquisme i fins i tot en la transició nens desapareixien després de néixer i es portaven doncs, a famílies benestants que no n'havien pogut tenir bebès. També s'havia fet durant la repressió franquista doncs, amb fills de preses republicanes. A l'Argentina també es va fer durant la dictadura. Avui hi ha un nou angle en aquest assumpte dels nadons. Avui en dia doncs, es compren. Es pot comprar un nadó. És el que es coneix com a gestació subrogada, un tema realment delicat, segons ens miri, i que avui el volem abordar. Aquí a Espanya doncs ens agrada molt, tenim certa predilecció per nens rossets, amb ulls blaus, fins i tot en podem escollir el sexe, i en comprem sobretot a Ucraïna. I ai las, des de fa un mes, des de fa una miqueta més, alguns han posat el crit al cel, perquè, clar, el nadó que havien comprat doncs no el poden anar a recollir i de fet alguns mitjans han estat cobrint doncs aquestes desgràcies familiars d'alguns que no poden anar a buscar els fills. Avui volem abordar aquesta qüestió, ja que la guerra d'Ucraïna ha posat damunt la taula un altre cop una qüestió que, de fet, per qui tingués interès, doncs ja sempre estava en el debat públic, que és aquest de la gestació subrogada. En parlarem amb la Núria González López. Ella és autora del llibre Vientres de alquiler, que ara fa 3 anys editat per la editorial Lo que no existe. Molt bon dia, Núria.
Molt bon dia.
I gràcies per
convidar-me.
No, gràcies tu per acompanyar-nos aquest matí aquí al de Far a Far per la gent de Formentera i a Eivissa. Escolta, què et va portar a escriure aquest llibre? Tu ets advocada,
bueno,
de formació
i de professió. Això és el primer llibre, aquest és el primer, el segon va sortir a l'abril d'aquest any, que es diu Vientres d'alquiler, la mala gente, no? Que ja diu molt de la intenció del llibre. Aquest primer llibre del que tu parles, en realitat neix d'un treball de final de màster, d'un màster de drets humans especialitzat en bioètica. I clar, aquí en aquest tema la bioètica té molt a dir, no? La bioètica és allò que estudia fins on ha d'arribar la ciència i la medicina, no? On està el límit, no? On ens hem de parar, doncs ja de passar, no? El que la pròpia naturalesa ens diu, no? Llavors, estudiant això, un dels temes era, doncs això, els ventres de lloguer i l'explotació reproductiva, perquè al final és la definició que més s'ajusta al que estem fent, no? Perquè és explotació reproductiva de dones en situació de pobresa i vulnerabilitat per gent que ho pot pagar per pagar-se un caprici. En aquest cas, un caprici que és un ésser humà.
No deixes, diríem, espai al qüestionament d'aquesta actuació més enllà del terme caprici.
No, cap ni un. Perquè, a més, encara que no hi hagués diners pel mig, el que estaríem parlant és d'un canvi de paradigma social en el que entendríem que hi ha persones que són transaccionables. Les mares pareixen persones, no pareixen coses. I les mares, encara que apareixin els seus fills, no els poden regalar. Ja no vendre, evidentment, perquè això es tracta de persones. O sigui, els vendes de lloguer, amb diners pel mig, el que són és tracta de persones. Però tampoc no es poden regalar. Tu imagina't que una dona surt al carrer amb un cotxet i li regala el seu nadó a la primera persona que passi. Això no es pot fer. Això és un delicte. Pues això, aquesta fal·làcia, com que les dones pues, pareixen béns de consum en comptes de persones, és en el que es basa tota aquesta indústria dels ventres de lloguer, que a més aporta milers i milers i milers de milions d'euros, que és el que fa el negoci. Però el que vull dir molt clar és que fos gratuït no li trauria l'antiètica a aquesta pràctica, perquè estaríem parlant de que, bueno, de que les persones són disposables i això seria un retorn total a l'esclavitud, que és això, que les persones siguin disposables.
Núria, tenim algun problema, alguna dificultat en el son? És com si hagués entrat a aigua o no sé si tens les mans lliures?
No, estic al carrer.
Estàs al carrer. Se sent una miqueta com això, com si hi hagués aigua dintre el mòbil. A veure si posant-te a alguna banda doncs podem escoltar-te millor. Seguim.
A veure.
Escolta, anem a pams. Com es fa això de comprar un bebè?
Bueno, a Espanya és il·legal. A Espanya és il·legal. A Espanya hi ha el Codi Penal que ho tipifica, l'article 221, que diu que qualsevol que alteri la filiació espanyola o l'estranger estarà cometent un delicte contra la família, penat. També el Codi Civil deixa molt clar que l'única mare que es reconeix a Espanya és la que dona llum, o la mare d'adopció legal. I també la Llei de Reproducció Humana Assistida també ho descarta explícitament. Explícitament. Els centres de lloguer no són cap tècnica de reproducció assistida. És aquesta la raó per la qual la gent que vol adquirir un nadó mitjançant un centre de lloguer marxa a l'estranger, perquè aquí és un delicte. Uh-huh. El que sobta és que, encara que aquí sigui un delicte, hi hagi la permissivitat absoluta de que la gent vagi fora i vingui aquí amb l'objecte del delicte, que és el nen per al qual s'ha pagat.
D'acord. Núria, farem una cosa. Tornem a cridar, sí. Tornem a cridar, tornem a cridar a veure si se sent millor. Estem parlant amb Núria González López, autora d'aquests dos llibres, d'aquestes dues investigacions sobre la gestació subrogada, sobre l'explotació reproductiva, com ella matitza, que n'hem de parlar, aquesta trata de persones a través doncs, els ventres de lloguer. Ara li preguntarem què ha de fer si una persona, si una parella vol tenir una criatura, si la vol comprar, com es fa això a Espanya, en aquest negoci que diu que mou tants i tants milions d'euros? Li preguntarem de nou perquè, com bé em deia en León, l'estàvem escoltant que apareixia Robocop. Núria?
A veure si ara pot ser millor.
Ara molt millor. Escolta una cosa, però com ho fa? Anem a enfoquem-ho pràcticament, per saber com es fa això, perquè, clar, hi ha tanta opacitat en la qüestió.
Bueno, no creguis que hi ha tanta opacitat, perquè les empreses de ventres de lloguer s'anuncien sense cap mena de topall ni res. Pots trobar, jo convido l'audiència que faci la prova, no? Que vagi a Google, posi gestació subrogada, pues a Eivissa o a Formentera o on que sigui, i et sortiran un mínim de 10 agències de ventes de lloguer que treballen a Espanya.
Que treballen a Espanya i que tributen a Espanya.
Sí, clar. El problema és que aquestes empreses, que això ja ho han denunciat des de l'associació L'Escola, que és l'associació que jo presideixo, a la Fiscalia, que hi havia aquestes empreses de ventes de lloguer que treballaven a Espanya clarament com a empreses de ventres de lloguer, però que després al registre mercantil estaven donades d'alta pues, com altres coses, pues, empreses de turisme o empreses d'import-export de cotxes de luxe, o sigui, vull dir, també hi ha un tema fiscal.
Import-export, aquí cap tot.
Sí, aquí cap tot, no? Llavors, com això de lo primer, perquè clar, tot això es factura, els contractes de ventres de lloguer es signen a Espanya, es paguen a Espanya, encara que que el nen naixi a l'estranger, és igual, tota la paperassa es fa a Espanya, i això hauria de ser perseguible. De fet, la Fiscalia té coneixement de tot això, la Fiscalia General, i van dir el 2019 que la Fiscalia de l'Audiència Nacional s'ocuparia d'investigar això, però no han fet absolutament res, res de res. La manera en què es poden venir aquí amb els nens adquirits, doncs és perquè el 2010 es va fer una instrucció del Ministeri de Justícia que permet un frau de llei. I això vol dir que permet que els espanyols que estan a l'estranger inscriguin els nens que neixen a l'estranger només amb el paper legal del país on neixen. Això permeteix que el país, els països, els 20 o 19 països on és legal els ventres de lloguer, els donin un paper oficial que diuen que aquest nen és seu, però clar, no diuen com. I llavors van als consulats espanyols i s'inscriuen com si fossin seus i ja està. I per això es poden inscriure nens a l'estranger que neixen mitjançant un ventre de lloguer.
Bueno, és una miqueta la via de, en aquest cas, si parlem diplomàticament, legalment, és, diríem, el mateix recorregut o la mateixa drecera que es fa servir en les adopcions internacionals, no? Malgrat que no tingui res a veure.
No té res a veure, però sí, de fet, l'article aquest que té nombrat del Codi Penal, el 221, es va fer precisament perquè no hi hagués frau. Per a les adopcions internacionals no es va fer pels ventres de lloguer, es va fer en l'època aquella que va haver-hi un boom d'adopcions internacionals precisament perquè ningú pagués per un nen i se'l portés. No? I això, però això ens serveix perfectament perquè això sí és el que s'està fent amb els ventres de lloguer. Signen contractes, es paguen factures, hi ha contractes, hi ha factures, hi ha transaccions de diners, o sigui, hi ha tracte de persones. Uh-huh. El Parlament Europeu ho ha condemnat, el Tribunal Europeu de Drets Humans ho ha condemnat, però hi ha una absoluta passivitat, almenys el govern espanyol. El que és molt greu és que després pues, fan campanyes i s'autonomenen abolicionistes i diuen que lluitaran contra les empreses de venda de lloguer, però la veritat és que l'únic que han de fer és anul·lar aquesta instrucció de 5 d'octubre del 2010, que només fa falta que facin un altre. O sigui, no cal una majoria parlamentària, no cal res, només cal voluntat política, que evidentment no n'hi ha.
O sigui que hi ha una finestra, hi ha una escletxa legal perfectament establerta i consolidada, i el que hi ha, diríem, és una inhibició...
Un frau de llei i una inhibició per part dels poders públics, evidentment.
Quan val un bebè?
Pues depèn del país. A Ucraïna és el més barat, per això és el lloc on més espanyols hi van, perquè és el més barat, som pobres inclús per això, nosaltres, llavors, allà per 30.000 euros pots tenir un nen. Si tu pots pagar més, doncs el que fas és pagar paquets amb més prestacions.
Mira, amb 60.000 euros tens un monovolum nou i un nen.
Exacte. O tens el paquet sense límit d'intents, que vol dir que tu durant 2 anys pots utilitzar a les dones que faci falta i a les vegades que faci falta perquè tu tinguis al final el tipus de nen que has signat per contracte, que és un nen o una nena d'un determinat fenotip i sobretot un nen sa. I vull remarcar això d'un nen sa perquè si no està sa, qui compra ho pot tornar.
Ah, d'acord. O sigui que és com uns leggings del Zara, no?
Sí, bueno, com qualsevol electrodomèstic. Té 2 anys de garantia. Durant aquests 2 anys et garanteixen que tu tindràs el nen amb les característiques que fixa el contracte. Què passa quan un nen no té aquestes característiques? Sobretot a Ucraïna passa molt perquè hi ha una zona on les dones, evidentment, són més pobres, que està tot encara afectada per el tema de la radiació.
Clar.
I moltes vegades els nens surten amb problemes. Aquests nens són abandonats, els orfelinats ucraïnesos, i la gent que ha pagat pues, torna a començar, i ja està.
Carai.
Aquesta és la indústria dels centres de lloguer. És que hem de parlar d'això. A mi el que em fa molta ràbia és que tot això es vulgui vestir o revestir d'un tema d'amor, de família, o d'això. És un mercat de persones i ja està. O sigui, no hi ha més. És que és un mercat de persones. I a més un mercat de persones amb determinades característiques, perquè tu estaves parlant dels nadons robats, que evidentment això és com el 2.0 dels nadons robats. Uh-huh. ¿Vale? El que passa que ara ja no cal robar nadons perquè hi ha tanta pobresa i desigualtat al món que ets capaç de trobar dones que es prestin això.
A Espanya, recordem, per exemple, doncs, que hi ha hagut algun partit polític que n'ha fet bandera, no?, i que ha portat aquesta qüestió a les seves campanyes electorals. Recordem, doncs, per exemple, Ciudadanos, no?, que...
Sí, Ciudadanos va inclús a arribar a portar una proposta de llei al Parlament, bueno, al Congrés dels Diputats, per legalitzar els ventres de lloguer a Espanya, que va ser recolzada en aquell moment per el PNV i per Esquerra Republicana. I no va ser Ciutadans sols. I en aquest sentit, era especialment... cridava l'atenció que prohibia, en aquella proposta, es prohibia que la mare gestant, entre cometes, que és com li diuen a la dona explotada, coneixés els qui acaben a pagar. Mira, de totes les ventres de lloguer que hi ha al món, si alguna vegada no hi ha hagut diners pel mig, i és igual, perquè això ja et dedica al principi, que no és el que importa, ha sigut entre gent que es coneix. Si tu prohibeixes que la gent no es conegui, el que volien només era iniciar un negoci, perquè algú trauria diners de posar en contacte a dones en precari que estiguessin disposades a parir per gent que ho volgués pagar, no? Llavors, el que estaven en aquesta proposta de llei, que és el que defensen, doncs defensaven el negoci.
Els que varen ser adolescents als anys 90, almenys alguns de naltros, varen veure la sèrie Friends, que va tenir èxit en aquell moment. Hi havia en una de les temporades dos dels protagonistes, en Chandler i la Mònica, adoptaven una criatura que en aquest cas tenia una mare gestant, però en aquest cas la situació era diferent perquè no és que paguessin, o almenys no s'especificava, sinó que aquella noia, doncs al ser pobra, doncs ja tenia decidit que donaria el nen en adopció i podia escollir els pares. Tot això m'ho sonava una miqueta a ciència-ficció,
sí,
ja en els anys 90, que es pogués donar, i coses, diríem, dels americans, no? Coses estranyes que podíem veure en pel·lícules. I ha contribuït en aquesta visió, en aquesta, diríem, manca total d'ètica i moral en aquesta diríem, perversió que diríem que mos valida doncs, les relacions capitalistes d'avui i ha contribuït la cultura popular?
Home, el que ha contribuït la cultura popular, ha contribuït els mitjans de comunicació, contribueixen avui, perquè tu al principi has dit perfectament que hi ha mitjans de comunicació que ara mateix, en plena guerra, s'estan dedicant a blanquejar la pràctica de les ventes de lloguer aprofitant la guerra. Que si un ventre de lloguer, si una dona que es presta a ser ventre de lloguer ja està en una situació desesperada, en una situació normal, imagineu-vos anar en una guerra. Que a més, perquè han hagut de tenir molt clar que el primer que fan és separar les dones de les seves famílies, perquè les dones que són ventre de lloguer se'ls exigeix haver tingut fills abans, no per un tema d'encariñament, sinó per un tema d'eficàcia provada. Aquestes dones poden tenir fills. I quan signen el contracte i s'embarassen, ja són separades de les seves famílies. Imagineu-vos aquestes dones que estan a Ucraïna, separades de les seves famílies en plena guerra, només per poder complir el contracte i que l'empresa tingui els seus beneficis, no? I llavors hi ha grans mitjans de comunicació a Balears, a Catalunya, a tot Espanya, que estan blanquejant aquesta pràctica. Avui mateix he trobat un reportatge absolutament indignant d'una gran cadena de ràdio explicant com unes persones que han comès una il·legalitat a Espanya han anat ara a Ucraïna i s'han portat dos nens en una caixa de cartró, com si fossin dos gossets.
Però pots dir la cadena de ràdio, sense patir.
Pues la cadena, cert. Jo és que me l'acabo de trobar.
El pedigrí de la progressia.
Clar, perquè, i per això, la odissea d'unos padres, mira, no és odissea, segundo, no són padres, i tercer, vostè cree que traerse dos niños en una caja en plena guerra, porque además nadie pregunta dónde está esa mujer. La que ha parido, quiero decir. O sea, me explico, o sea, hi ha un blanquejament absolut perquè hi ha pues, la permissivitat, bueno, blanquejament i permissivitat, diem, o sigui, és il·legal i s'està deixant que entrin nens. A Espanya aquestes característiques, però, o sigui, aquí el que més es pisoteja de tot, a més, els drets de les dones són els drets dels nens, perquè la gent que va adoptar un nen passa, bueno, centenars de controls per garantir una idoneïtat d'aquestes persones que cuidaran d'aquests nens, perquè aquí l'únic dret que existeix és dels nens a tenir família, dels nens que estan al món a tenir família. El que no existeix és un dret a ser pare, no? Però els nens sí tenen aquest dret. Llavors, quan tu vas adoptar, pues et fan mil controls, i encara i així a vegades no surt bé. Pues tu imagina't aquestes persones que l'únic control que ha passat és el pagament de la factura. Jo no sé, però jo estic segur que aquestes persones que van als ventres de lloguer, cap ni una passaria un control d'idoneïtat de l'adopció, i tot i així els donem nens a gent que no saben qui és.
Escolta, no existeix el dret a ser pare.
No.
És una frase...
És
definitiva, no? És una frase...
Existeix el desig de ser pare o mare, i és molt loable, però un desig no és un dret, i un desig, encara que sigui molt legítim, no et dona dret a passar per sobre els drets humans de les dones i dels nens.
Aquí hi ha, per descomptat, hi ha el filtre doncs, de la bioètica en acabar concluint que no existeix el dret de ser pare. Què hi diu l'Església? S'ha pronunciat algun cop?
Mira, l'Església, saps què passa? Que com sempre està en contra de tot el que sigui la reproducció assistida, doncs està en contra d'això també. I a més, hem de tenir en compte una cosa, que és que per raons absolutament diferents a les del moviment feminista, al que jo pertanyo, l'Església tampoc està a favor dels ventres de lloguer perquè hi ha un tema molt important, que és que perquè funcioni la indústria dels ventres de lloguer ha de ser legal i es practica habitualment a l'avortament. Es fan avortaments selectius perquè a les dones normalment se les insemina amb dos o tres embrions. Si el que ha pagat només vol un, és el que ha pagat el que decideix si aquella dona té un avortament selectiu o no. Fins aquí arriba la llibertat de les dones gestants, ho dic perquè la gent parla de llibertat i mi cuerpo i no sé què, no? Llavors, com és imprescindible que es puguin fer avortaments per mantenir la indústria dels centres de lloguer, doncs l'Església no està molt a favor. Però els partits de dretes, tu ja saps que hi ha alguns que estan massa apegats a l'Església i uns altres que estan més apegats als diners. I aquesta part dels partits que estan més apegats als diners, encara que siguin de dretes, m'estic referint al PP, per exemple, a tota l'ala d'Esquerra Aguirre, los Aznar i demás, aquesta gent s'ha mostrat sempre a favor d'aquesta història.
Ja per acabar, mira, jo m'he trobat, no?, en aquest cas, doncs, amb coneguts o amics, doncs, homosexuals, on aquesta qüestió ha sortit, no? I a mi em sorprèn, clar, potser... diríem, naïf o en aquest cas, il·lus jo, perquè la condició d'homosexual no et fa ni millor ni pitjor persona, ni pitjor persona, no et fa ni més de dretes ni més d'esquerres, però jo pensava, ostres, un col·lectiu que tradicionalment, que durant segles ha patit l'opressió, no?, que es mostrin tan ambigus sobre aquesta qüestió, si no fins i tot que la defensin, no? Perquè hi ha personatges públics, en aquest cas, homosexuals que han pagat bebès perquè creien que tenien el dret a ser pare.
Sí. No? I molt públic. I ho fan públic, i fan bandera, no?
I escolta, hi ha un contrasentit en això? Hi ha una contradicció en això?
Bueno, és una traïció. El moviment feminista sempre ha sigut aliat del moviment LGTB i ara una part d'aquest moviment, una part, no tot, ha traït clarament a les dones, que sempre ha sigut el seu recolzament, no? T'he de dir una cosa, també s'està instrumentalitzant moltíssim el col·lectiu gay, bàsicament gay, per intentar fer d'això una bandera de que algú està reclamant. És mentida. La majoria de parelles...
I tant. Són heterosexuals, sí, normatives, sí.
Són heterosexuals, sí. Per què? Perquè la societat també són majoria. Llavors és el mateix percentatge. No van les parelles de gais allò en hordes a buscar nens mentre s'alluga. Això és mentida. El que passa és que s'instrumentalitza com per vestir-lo d'una reivindicació legítima d'un col·lectiu, doncs com tu ben dius, doncs, oprimit en algun sentit, no? És mentida, és màrqueting, o sigui, no és veritat. Però sí, és veritat que hi ha una part del moviment gay que sí està a favor de l'explotació reproductiva de les dones i que ens ha traït. Bueno, ja s'ho trobaran.
I deixa'm preguntar-te, perquè m'ho demana un oient, en aquest cas els embrions fecundats, els hem de tractar èticament d'una altra manera? O també bueno, és un negoci, diríem...
És un negoci.
Sí, no, és un negoci per descomptat, però té aquestes repercussions ètiques tan clares que té el ventre de lloguer?
Mira, no. Jo, a veure, que tot això es basa en que hi ha dones precàries que venen els seus òvuls, és evident, perquè si no podria haver-hi una indústria de ventre de lloguer, que s'ha de dir-li a tothom que també és un mite que els que compren sempre tenen algun d'ells relació genètica amb els nadons. Això és mentida. La majoria de vegades no existeix aquesta relació genètica perquè les empreses de ventres de lloguer no només venen a la gestant, sinó que també venen material genètic de qualitat. Compte-hi que la gent que va a un ventre de lloguer ja té uns anys. I llavors els que els hi venen doncs, és material genètic de gent més jove, doncs, gent més guapa, equi. Llavors això és mentida. Però això, jo, mira, com a feminista i a favor de l'avortament, me'n vaig justament a la llei de l'avortament. Nosaltres hem convingut tots, tota la societat, que hi ha un temps que aquests embrions pues, no són res, perquè només compta el cos de la dona, en aquest cas 14 setmanes. Pues, jo me vindria aquí durant aquest temps, pues, no són res, no? No són res. Encara que l'altre sigui un altre debat, ¿vale? A partir d'aquest moment, pues, això, que és el que hem convingut tothom, pues ja té uns drets i s'han de respectar i ja està. Pues lo mismo és una persona con una hora que con un dia, o sea, con una setmana.
Moltíssimes gràcies, Núria González de López, autora d'aquests dos llibres, Vientres d'alquiler i Vientres d'alquiler, disculpa, el recent...
La mala gente.
La mala gente, d'acord. Editat els dos per La que no existe... O...
Un és editat per Lo que no existe i l'altre és editat per L'ús i taquígrafo.
L'ús i taquígrafo, disculpa que...
No, no passa
que ens hem despistat.
No passa res.
Núria, quant cobra una dona, una mare ucraïnesa?
És la que menys cobra, és la que menys cobra. Tot el procés pot... Mira, elles, hi ha molts testimonis de dones que han sigut ventres de lloguer que a més diuen que a elles els van oferir 5.000 euros, 10.000 euros i han acabat cobrant 2.000 euros, 3.000 euros. Però compte que a Ucraïna el salari mitjà està per sota dels 200 euros i que el 33,4% de la gent, abans de la guerra, ja estava sota l'umbral de la pobresa. Imagina.
Molt bé. Gràcies, Núria. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Salut. Molt bé.